Senyores i senyors, bona nit. Són 11:15. A l'estiu no tanquem. Benvinguts al Todiràs.
Amb Dani Aguilar.
És dimarts 18 d'agost del 2020, el dia en què el president Josep Maria Bartomeu ha confirmat que, si no passa res estrany, Ronald Koeman serà el nou tècnic del Barça, i el dia en què aquella secretaria tècnica que ahir el club va dir que havia de protagonitzar una àmplia reestructuració del primer equip, en consens amb el nou tècnic, ha perdut el seu responsable. Erika Vidal ha arribat a un acord per marxar. Cada dia un episodi més, cada dia una sorpresa afegida. Ara escoltarem el president en aquesta entrevista a Barça TV amb aquests i d'altres titulars, i de tot en parlarem avui, el tu diràs, amb un dels precandidats a les eleccions de l'any que ve, amb Víctor Font. Breu actualització i entrem a la teca.
El món dels resultats.
Xiula l'àrbitre, victòria. Victòria, 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 victòria agònica, però victòria. Xiularà el final. Final, 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 final.
Gerard Ballera.
En joc a Lisboa, la primera semifinal de la Champions, al minut 71 de partit, golejada del PSG. Leipzig 0, PSG 3, gols de Marquinhos, Di María i Juan Bernat. Molt superior al PSG, Neymar ha enviat dues rematades al pal. Destaco també el partit d'Àngel Di María i n'acaba de tenir dos més Mbappé. El PSG, que si no passa res, és a 15 minuts de jugar la primera final de la Champions de la seva història. Això en futbol, en bàsquet, sorpresa a l'NBA, els Milwaukee Bucks, caps de sèrie número 1 de l'Est, han perdut el primer partit de l'eliminatòria contra els Orlando Magic, 110-122. En joc ara, al primer quart, el Indiana Pacers 20, Miami Heat 20. Quedaran per aquesta matinada 2:15, Rockets Thunder, i a les 3, Lakers Blazers.
Resta del món.
Madre mía, macho, la pregunta,
Pues tenemos que trabajar en una situación diferente, es decir, no es primera división, es segunda.
Yo creo que el equipo es muy bueno y tendremos opciones para ganar.
David Bosch.
La Lliga ha traslladat a l'AFE i la Federació la seva proposta de calendari per la temporada 2020-2021. La jornada 1 arrencarà el cap de setmana del 12-13 de setembre i hi haurà futbol per Nadal els dies 23 i 30, i la Supercopa serà el mes de gener. Víctor Sánchez posa punt i final a la seva etapa a l'Espanyol després de 8 temporades. El capità s'ha acomiadat aquesta tarda a través d'una roda de premsa telemàtica després de vestir la camiseta blanc i blava en 270 partits oficials. Encara en futbol, la Lliga Francesa ha decidit posposar el primer partit de la temporada que havien de jugar l'Olímpic de Marsella i el Saint Etienne, després que s'hagin confirmat 4 casos de coronavirus al conjunt marsellès. El partit es traslladarà el 16 o 17 de setembre. En clau Mercato, Jesús Vallejo, jugador del Madrid, seguirà cedit una temporada més al Granada, i el central del Betis, Zou Fedal, rescindeix el seu contracte per fitxar per l'Sporting de Lisboa. En hoquei, el català Jordi Adroer es converteix en nou jugador del Liceo. L'atacant torna a la Lliga Espanyola després de 8 temporades fora. I en ciclisme, Benet guanya Demers a l'esprint i el francès és el nou líder de la Volta a Bolònia.
Tres minuts per sobre de 11:15.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
La próxima temporada la veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Units pel gol. Units per la passió. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
Atenció. Si tens una hipoteca, és molt probable que contingui una clàusula abusiva com clàusula terra, multidivisa, IRPH o despeses hipotecàries. A Bufete Rosales et revisem la hipoteca i et calculem gratuïtament els diners pagats de més. Informa't a bufeterosales.cat o al 93 585 1144. Bufete Rosales. Més de 20.000 sentències guanyades a la banca. Et mereixes els millors advocats.
Tu ho diràs amb Dani Aguilar.
Tu diràs, RAC1, 5 minuts per sobre de 11:15. De seguida saludem a protagonista, que ens espera ja en línia. Abans, però, us ho explicàvem ara aquest vespre. Hem pogut escoltar les primeres reflexions de Josep Maria Bartomeu. Ha estat a Barça TV. Hola, Roger Saperes, què tal? Bona nit.
Bona nit, Dani.
Després de les decisions contundents o no, algú en farà les seves valoracions anunciades ahir, les eleccions que del 15 de març, la destitució de Quique Setién i també la notícia d'avui, l'adeu d'Eric Vidal. Què és el que ha dit el president?
Doncs d'entrada sobre aquesta notícia, notícia que s'ha confirmat aquesta tarda, Eric Vidal ha deixat el seu càrrec a la secretaria tècnica. Després d'aquesta renúncia, el president, com deies, ha explicat a Barça TV que la decisió l'ha pres el mateix Eric Vidal i que a partir d'ara serà Ramon Planes, que era el seu adjunt, qui passa a ser el màxim responsable d'aquesta parcel·la esportiva. Al marge d'aquestes qüestions, Josep Maria Bartomeu ha explicat per què considera que la millor opció eren les eleccions al març i no dimitir.
Marxar d'aquesta manera era una irresponsabilitat molt gran perquè doncs, el club està molt afectat. Per tant, és un tema de responsabilitat. Tothom ha estat d'acord que la responsabilitat és el primer de tot i que per això doncs, en aquest moment no podíem fer-ho, que seria el més fàcil, eh? Que era, seria doncs, dimitir ara, plegar, però evidentment el Barça en aquest moment necessita doncs, que ja hi hagi gent a darrere, que prenguem decisions que, i que adaptem el club evidentment a la situació doncs, de la pandèmia que tant ens està afectant.
Bartomeu assegura que ell, com a president, n'és el màxim responsable d'aquesta situació. Per mirar de redreçar-la, ha confirmat que el nom escollit per liderar el nou projecte a la banqueta és Ronald Koeman.
Si res es torça, doncs començarà l'entrenador que doncs, propers dies, si podem anunciar-hi, serà l'entrenador que portarà doncs, aquest equip i aquests jugadors endavant. Per tant, si res es torça, començarà l'entrenador del Barça la propera temporada.
Per cert, que Ronald Koeman ja és a Barcelona, pendent de tancar l'acord i ser presentat en els propers hores barra dies. En aquest sentit, Bartomeu ha confirmat que l'holandès considera Leo Messi com la pedra angular del seu projecte.
Messi ha dit moltes vegades que ell vol acabar la seva etapa professional al Barça. Per tant, el que sí puc dir és que he parlat amb Koeman algun d'aquests dies, més estem parlant amb ell per la negociació, i Koeman està dient que el seu pilar del seu projecte és Leo Messi.
En aquesta entrevista a Barça TV, el president també ha explicat que encara no ha parlat amb ell, amb Leo Messi, després del que va passar a Lisboa, però sí que ho ha fet amb el seu pare, i aquest li ha fet arribar la profunda decepció que li ha provocat el jugador a la desfeta contra el Bayern i la golejada per 2-8. Pel que fa al futur, Bartomeu ha explicat que la situació econòmica del club és complicada per la baixada d'ingressos que ha provocat el Covid, unes pèrdues de 320 milions per aquesta temporada, i que per aquest motiu s'haurà de rebaixar la massa salarial de la plantilla. També ha apuntat que caldran vendes per poder afrontar els fitxatges que es vulguin fer. Sobre aquesta revolució que vol dur a terme el club, Bartomeu ha dit que ja han parlat amb alguns jugadors per comunicar-los que no compten amb ells. No descarta tampoc facilitar cartes de llibertat, tampoc que Coutinho, ara que parlàvem del 2-8, pugui quedar-se al Barça la propera temporada, i això sí, ha donat per impossible el fitxatge de Neymar.
No m'ho recordis, el nom de Coutinho vestit amb el Bayern i marcant-li 2 gols al Barça, ja l'esperpent absolut. Aquestes són les principals notícies que hem sabut avui amb les reflexions del president del Barça, Josep Maria Bartomeu. D'aquests i d'altres temes els comentem avui amb un dels precandidats que ja ha anunciat la seva intenció d'arribar a la presidència del Barça.
Tu ho diràs amb Dani Aguilar.
Víctor Font, què tal? Bona nit.
Què tal, Dani? Bona nit.
En primer lloc, deixi'm que li pregunti per un nom propi. Jo crec que és el nom propi que tots ara mateix tenim al cap, que és el de Ronald Koeman. Vostè va dir diumenge a TV3 que Koeman seria un pedaç. Si vostè és president del Barça, Koeman deixarà de ser entrenador?
Bueno, vaig dir que era un pedaç, però vaig explicar què és el que volia dir. Koeman és un mite del barcelonisme i primer de tot li hem d'agrair que tenia en compte la conjuntura del club i la situació tan crítica tant esportiva com econòmica com institucional que patim, que vingui a fer un servei en aquests moments se li ha d'agrair, no? Però, per altra banda, penso que també és un risc i és una llàstima, perquè al final Koeman és un mite, com dic, del club, i les probabilitats d'èxit, quan al final arribes com arribes, sense una estructura, sense una junta directiva que tingui una visió i un projecte clar de futur, sense tenir una secretaria tècnica capacitada per prendre decisions i tenir una estructura esportiva que ha donat els resultats que ha donat aquests darrers anys, doncs és un risc que pensàvem, o crec i continuem pensant, que s'hauria d'haver evitat.
Per tant, li torno a preguntar, Ronald Koeman deixarà de ser entrenador del Barça si Víctor Font és president? Ho dic perquè, clar, pot tenir poques perspectives d'èxit, però potser sí que té molt d'èxit, senyor Font, sí. I no sé si és complicat prescindir d'un entrenador quan té molt d'èxit.
Sí, en el món actual del futbol segurament ho és, però nosaltres tenim molt clar que nosaltres portem 7 anys treballant per construir un projecte pels propers 10 anys, per reconstruir el club de dalt a baix, i en la vessant esportiva tenim molt clar quins són els fonaments que són necessaris i hem de tenir una perspectiva, hem de tenir les llums llargues, una mirada llarga, i no deixar-nos emportar només pels resultats de curt termini. Per tant, desitgem que tingui tot l'èxit del món, a veure si podem fer un triplet aquest any, però si tinguéssim l'honor de governar, doncs nosaltres voldríem impulsar el projecte que tenim treballat des de fa tant temps.
I on no hi és Ronald Koeman?
Correcte. Mm. Ronald Koeman no és part de l'estructura.
I si ho és, vaja, aquesta és la idea que hi ha. Xavi ha de ser l'entrenador del Barça si Víctor Font guanya les eleccions, no?
Sí, ha de ser el responsable, ha de ser el pal de paller del projecte futbol pels propers 10 anys. Però aprofito també per explicar això, perquè al final, com he dit, això és una tasca d'anys. En els darrers 5 anys, el que hem fet és parlar, conèixer amb molt del talent que hi ha dins del barcelonisme, sobretot en cadascuna de les parts, però en el món del futbol, i hem conegut persones, mites, i hem intentat entendre què hi ha darrere de cada nom, de cada persona. I vam arribar a la conclusió ja fa un temps que només hi ha dues persones que tenen la capacitat, el talent, en un cas més experiència que en un altre, per liderar el projecte esportiu dels propers 10 anys del Barça. I aquestes dues persones eren el Xavi Hernández o el Pep Guardiola. El Pep està en la seva vida professional en un altre projecte, ha dit per activa i per passiva que en els propers, en el curt mig termini, no vol tornar al Barça, i per tant doncs vam començar a treballar des de fa ja, com dic, 4 o 5 anys a esbossar, a detallar tot el projecte esportiu pels propers 10 anys. Nosaltres em sembla que fa 5 anys que vaig fer una primera roda de premsa i fèiem un diagnòstic, parlàvem en aquells moments dels riscos d'una possible tormenta perfecta, i malauradament hem clavat el diagnòstic, perquè al final la tormenta perfecta ha arribat, de fet ha arribat amb més intensitat inclús de la que preveiem, però gràcies a Déu doncs portem tot aquest temps treballant i tenim la solució. Tenim un projecte, tenim una visió molt clara de com fer-ho i sobretot tenim l'equip, perquè al final els projectes no és només idees, que al final les pots posar en un paper i el paper ho aguanta tot, sinó les persones que ho han d'executar.
Abans he saludat el Roger Saperes, deixeu-me que incorpori també la Marta Ramon a la taula. Hola Marta, bona nit.
Hola, bona nit.
Preguntes pel senyor Font.
Sí, amb Xavi t'he signat o ha tingut la temptació de signar-hi un contracte perquè no pugui tenir la temptació d'anar-se'n a treballar amb cap altra candidatura?
No. Però és que jo penso que al final, de nou, Xavi no és patrimoni de ningú. El que nosaltres tenim la sort i l'avantatge és d'haver treballat un projecte de dalt a baix amb ell. Però és el seu projecte esportiu també. O sigui, jo el que estic intentant fer durant tots aquests anys és crear les condicions perquè el màxim talent possible dins del barcelonisme, tant en la part esportiva com en la part empresarial, com en la part institucional, puguin posar-se a treballar pel club. I, per tant, bueno, doncs el projecte esportiu de Si al Futur és el projecte esportiu del Xavi. Si els socis, quan votin, consideren que És un altre projecte, el que ha de governar el club, doncs Xavi, com a patrimoni de la institució que és, doncs suposo que també hi haurà altres candidats que segurament el volen aprofitar, no? El que és evident és que no hi ha ningú que hagi treballat tot el projecte de forma coherent, perquè al final la part esportiva i el futbol, de nou, no és posar un nom com ara poses a Koeman, sinó necessites una junta directiva que estigui molt ben encaixada amb tot el que és el projecte esportiu, necessites un projecte empresarial que pugui donar suport al projecte esportiu, necessites un projecte institucional i comunicatiu que pugui donar suport al projecte esportiu, i això és el que tenim treballat.
Ho comentem perquè, clar, si Xavi és el seu pal de paller, com tantes vegades ha repetit, dic jo que si aquest pal de paller és una altra banda, això el faria tremolar, senyor Font.
Sí, però és el que dic. O sigui, jo penso que, de nou, pel diagnòstic que hem fet, per la feina que hem fet, creiem que amb independència de Víctor Font, perquè el projecte que jo lidero, és veritat que el lidero jo, i per tant, com que de moment no hem explicat qui més hi ha, es continua parlant, perquè el marc mental de sempre és molt presidencialista, molt personalista, Víctor Font. Però al final això ha de ser un projecte de lideratges compartits. Una institució com el Barça ha de tenir un president que tingui una visió, que tingui la capacitat de crear aquestes condicions, però després empoderar a la gent que més en sap en cadascuna de les seves àrees.
Saber, deixi'm que li pregunti d'una altra manera. Xavi només anirà en la candidatura de Víctor Font? És a dir, només entrarà al Barça si guanya...
Això li heu de... No, primer, això és una pregunta per Xavi. I segona,
vostè ja parla més, senyor Font, que no pas nosaltres. És a dir,
sí, però jo estic... Jo...
Ho dic perquè l'altre dia, per exemple, sí, el senyor Rosó deia, jo va deixar caure allà a TV3, no? que havia parlat
amb els seus pares.
Amb els seus pares. No el vaig veure massa preocupat, per
sí,
això no preguntava.
Però ja... No, gens, perquè al final, de nou, és que Xavi és patrimoni del Barça. I, per tant, la pregunta que em fas... Xavi, el meu objectiu és que pugui treballar, sigui qui sigui el president al servei del Barça, perquè això és el millor pel Barça. Ara bé, si els socis donen confiança a un projecte com el nostre, hi haurà un gran avantatge, que és que hi haurà un projecte treballat des dels últims 7 anys, on tot encaixarà, on hi haurà plena sintonia i on hi haurà les condicions perquè les probabilitats d'èxit siguin més altes. Mireu, estem ara a 7 mesos de les eleccions i abans em sembla que ho comentàvem, no? Nosaltres fa 2 anys que vam agafar el compromís ferm de presentar-nos a les eleccions després d'haver-hi ja treballat uns anys abans, i hi ha molts precandidats que encara no estan 100% decidits si anar-hi o no. Perquè normalment, històricament, sempre ha funcionat així. Si la gent decideix, quan falten 5-6 mesos, si es presenta o no unes eleccions, vesteixen un projecte més o menys ràpid i formen un equip, perquè el que necessites és gent que pugui avalar, i ja està. Davant de la complexitat que tenim ara, davant de la realitat que tenim ara, només si tens un projecte sòlid i no una candidatura improvisada quan falten 6-7 mesos, tindrem garanties de fer front a aquest gran repte que per altra banda és apassionant, perquè estem convençuts que amb el projecte que tenim vestit, el Barça continuarà sent propietat dels socis i continuarem guanyant Champions i tornarem la il·lusió al Camp Nou, que això és el que nosaltres ens sap greu, que demorar ara tot plegat un altre any, doncs al final ho haurem d'endarrerir un temps més.
Però vaja, que no s'imagina un altre candidat podent explicar com fa vostè que ha treballat aquest projecte en Xavi Hernández, imagino.
Això segur que no.
Senyor Font, li fa por ser president i que no hi sigui Leo Messi?
Home, seria una gran llàstima, perquè és el millor jugador de tota la història, i a part el tema Leo Messi... Nosaltres sempre l'hem vist inclús com un tema de màxima importància estratègica pel club, inclús més enllà de la seva època de jugador. Nosaltres creiem que la vinculació de Leo Messi amb el Barça, pel que és com a icona mundial i el millor de tota la història de l'esport més important que hi ha en el món, hem d'assegurar que, per una banda, acaba la seva carrera en el Barça i que després la seva vinculació continua ajudant a fer créixer el club en els propers anys, no? Per tant, doncs, que ara estigui en risc degut a aquesta situació tan caòtica, aquesta crisi esportiva, institucional, econòmica, d'aquests darrers temps, doncs és una gran llàstima.
Parlar d'una crisi institucional, parlar d'una crisi econòmica, esportiva, per tant, el que vull interpretar és que vostè el que desitjava és que hi haguessin eleccions de manera immediata, de fet així ho ha comunicat, farà els passos necessaris per engegar una moció de censura?
Ho hem pensat i ho hem valorat molt perquè, lògicament, la indignació del moment ens porta a tots a intentar veure què és el que podem fer. No? Deixa'm, potser, inclús abans de respondre't a la pregunta, puntualitzar que quan nosaltres demanem eleccions, a vegades hi ha gent que diu ja venen aquests perquè, com que ja tenen la feina feta, per interessos personals volen, sense cap mena de dubte, el millor per nosaltres és que les eleccions fossin quan estaven previstes. Per què? Perquè nosaltres teníem un calendari, hi ha feina que encara estem fent, tot i portar 7 anys encara hi ha coses que hem de fer, per tant, a nosaltres no ens va bé. I també, inclús, tot allò que s'explica, no? Assumir la responsabilitat a mitjans d'un exercici econòmic sense haver fet el pressupost, havent-lo de tancar, bé, totes aquestes complicacions, lògicament, si miro des d'un punt de vista egoista, les voldríem evitar. Ara, jo crec que ha arribat el moment, després de la humiliació, que no va ser una derrota puntual, sinó que va ser el resultat de tota aquesta decadència d'aquests últims anys, ha arribat el moment de posar els interessos del Barça per davant, no? I d'intentar que un projecte que tingui solidesa doncs pugui agafar el govern del club, no? Llavors, tornant al tema de la moció, això, lògicament, la resposta, si no coneixes com funciona tot plegat, els requisits, etcètera, etcètera, doncs hi ha molts socis o inclús aficionats que dirien, escolta'm, doncs fes una moció, no?
Clar.
El problema és que fer una moció avui en dia té unes complicacions, i això és un altre exemple de per què hem de fer canvis estatutaris que democratitzin una mica més el club, no? Els requisits fan, en una situació de normalitat, ja gairebé impossible fer-la prosperar. En una situació com l'actual, amb la pandèmia i tot plegat, encara ho fa molt més complicat. No?
Com unes eleccions, tant, també, senyor Font.
Perdona?
Com unes eleccions, també.
No. Les eleccions has d'anar a votar i votes. Tant de bo haguéssim aprovat el vot electrònic, que de fet penso, aprofito per dir, que davant de la conjuntura, perquè també una de les raons que la directiva ha donat per endarrerir-ho tot és la pandèmia. Quan després avui el president Bartomeu també deia que potser al març encara hem d'estar confinats. Llavors aquesta excusa no serveix. Per tant, una de les coses que podríem fer des de ja mateix, tots com a club i tots els socis i els seus dirigents, és parlar amb l'administració catalana, veure si es pot aprovar la llei de l'esport i el canvi estatutari que vam demanar a l'Assemblea, que va guanyar pel 60% dels vots i que ens vam quedar 70 vots i escaig de que es pogués fer el canvi estatutari, fer-lo ara en la propera assemblea de l'octubre, de manera que les eleccions del març es puguin fer a través del vot electrònic. I així disminuïm tots els riscos. Això ho hauríem de fer. Però tornant al tema de la moció, primera, hi ha un grup de socis que ja ha explicat que impulsen o que volen impulsar la iniciativa, i ens sembla absolutament respectable. De fet, els hi volem donar suport perquè creiem que la indignació del barcelonisme és tal que ens sembla, inclús des d'un punt de vista de dignitat, que impulsar-lo doncs podria tenir sentit i estem disposats a recolzar-los, però nosaltres, des d'un punt de vista de dedicació dels esforços, el que volem és assegurar que el projecte en el que hem vingut treballant pot arribar a bon port.
En aquest sentit, i parla també de la qüestió econòmica, li fa por l'estat econòmic amb el que es pot trobar? O dit d'una altra manera, és partidari, en cas que es trobi una situació complicada, d'apostar per una acció de responsabilitat per fer net amb la gestió anterior? Vostè aixecarà les catifes, senyor Font?
El que nosaltres tenim previst fer, i això ho hem explicat sempre, és una auditoria, i no m'agrada fer servir aquesta paraula perquè degut al Bartogate, durant aquests últims mesos la paraula auditoria s'ha gastat, no? Però nosaltres el que ens comprometem a fer, i és un compromís que ja hem comunicat formalment, però que el repeteixo, aprofito avui l'oportunitat per repetir-lo, és fer una auditoria molt detallada de quina és la realitat i volem assegurar que els socis i sòcies, que avui en dia, tot i que som els propietaris del club, hi ha una manca de transparència absoluta i, per tant, no sabem quina és la realitat exacta del club, volem que tothom sàpiga què és el que ha passat durant aquests últims anys i quina és la realitat no només econòmica, sinó esportiva, social i institucional del club en el cas de que guanyéssim les eleccions. Un cop això s'hagi fet, el que nosaltres també pensem, posant els interessos del Barça per davant, que el que cal és mirar cap endavant i construir. A nosaltres ens agradaria evitar que tots els temes aquests de les accions de responsabilitat i tot això torni a guiar una mica el dia a dia o l'agenda institucional del club, perquè això ens fa mal com a institució.
Per tant, no ho farien. De fet, en cas que guanyessin, no ho farien, senyor Font.
No, faríem una... La voluntat és no fer-ho. Lògicament, hauríem de veure què és el que trobem, no? Si hi hagués un tema que requerís prendre una decisió en aquest sentit, doncs ho voldríem valorar. Però creiem, la nostra intenció és transparència absoluta, explicar quina és la realitat, de manera que els socis i sòcies puguin saber molt clarament com s'ha gestionat el club, sense mitges veritats, hi ha moltes coses que se'ns han amagat, explicar-ho a tothom i a partir d'aquí construir. Enfocar-nos en construir, mirar cap al futur, perquè el repte és complex, és apassionant alhora, però és complex.
L'espai Barça hauria de quedar congelat fins que entri la nova junta? Com ho veu, això?
Sí, sense cap mena de dubte. I avui, escoltant el president Bartomeu, és que em sembla gairebé un insult que, després de la situació en la que estem, sense haver-hi cap tipus d'exercici de transparència, vulguin... perquè, a més, per altra banda, és evident que el referèndum no es podrà fer, perquè estatutàriament, com que ara les eleccions... doncs s'acosten i no pots fer un referèndum 6 mesos abans de les eleccions. El referèndum, que és imprescindible per tirar el projecte endavant, no es pot fer, i per tant ja ens temem que voldran fer ús de l'assemblea per intentar tirar el projecte endavant. I no és només el tema de l'espai Barça, hi ha moltes decisions que en els propers mesos s'han de prendre, que són molt rellevants pel futur del club. La renovació del contracte de Rakuten. Jo, per raons professionals, conec el CEO i fundador de Rakuten i sé quina és la seva visió i la seva perspectiva de futur respecte a la seva vinculació amb el Barça. No poden pretendre prendre cap decisió en aquest sentit abans de que hi hagi un nou equip de govern. La renovació de Messi també s'hauria de consensuar, aviam com es fa això. El tema de l'espai Barça, el tema dels title rights, això és un tema fonamental. No podem ara, quan estem ja en un període, diguéssim, final d'un mandat que s'hauria d'haver acabat ja, com deia abans, arrel del partit de l'altre dia, prendre decisions que puguin hipotecar el futur del club.
Parlava de la renovació de Messi ara, de consensuar-la. Com s'hauria de fer això? És que m'ha picat la curiositat quan he sentit que la mencionava.
Bueno, parlo de la renovació de Messi, però parlo una mica en general, no? Jo crec, o creia, potser una mica naïf, però que donada la situació del club, i jo he ofert l'ajuda a la junta directiva per fer-ho possible, que consensuar decisions importants que s'han de prendre en els propers mesos podria tenir sentit. Al final, deixant inclús prioritats o objectius personalistes, electoralistes, doncs que tots aquells que hem treballat o que podem oferir algun tipus de suport, doncs poder-ho fer, no? Abans de la pandèmia, quan va esclatar la pandèmia, vaig escriure al president Bartomeu oferint ajuda. Durant aquests dies he parlat amb algun directiu fent exactament el mateix, però malauradament no ens n'hem sortit.
I quin panorama d'adversari s'espera de cara a les eleccions? Perquè, clar, ens trobarem que no hi haurà un continuisme com a tal de dins de la Junta sortint i, d'alguna manera, s'obre el meló de qui serà, entre cometes, l'enemic a batre. Amb quina perspectiva ho comença a veure vostè?
Bueno, el que sembla evident és que, tot i que no hi haurà un candidat que surti de la Junta actual, sí que el continuisme o les persones que han tingut responsabilitat de govern des de que el president Rossell va assumir la responsabilitat intentaran que hi hagi algun grup de barcelonistes, de culers més o menys afins que vesteixin una candidatura, i ens consta que això és una realitat, no? I per tant, tot i que donada la situació actual del club, que clar, en teoria, com que només és una crisi esportiva, segons diu el president Bartomeu, no hauria de ser un problema, no? Però em sembla que, en el fons, entenen que la situació és segurament més complexa i jo espero o creiem que hi haurà una candidatura que, tot i no ser formalment continuista, sí que tindrà caires continuistes.
Per tant...
I després, doncs, bueno, hi ha altres precandidats, el senyor Jordi Ferrer, el senyor Fernández de la... el senyor Benedito, són els únics tres que han confirmat que volen anar a la cursa. Després hi ha molta altra gent.
I la porta seria un enemic inclús... si es presenta?
Home, la porta seria un rival, lògicament, amb aspiracions, perquè al final, doncs, ha estat un dels bons presidents que ha tingut aquesta institució, i segur que hi ha gent que encara en guarda bon record, no?
Amic o potser amic, senyor Font, també.
Sí, no, aviam, el projecte que nosaltres impulsem és un projecte que aspira a aglutinar a tot aquell talent que hi ha dins del barcelonisme. Això sense cap mena de dubte. Jo ho he dit per activa i per passiva, que penso que comptar amb els expresidents i amb la seva experiència, tenint en compte que tots han comès encerts i errades, alguns, com l'actual, segurament més errades que encerts. Però
l'està convidant que a la seva candidatura, ha tingut... senyor Font? L'està convidant al senyor Laporta a entrar a la seva candidatura?
No,
ho dic perquè,
no, perquè nosaltres...
Està parlant d'aglutinar l'experiència d'expresident,
sí,
per això li preguntava.
Perquè, sí, perquè... No, perquè ens agradaria que gent com el Jan Laporta, si tinguéssim l'honor de governar, doncs pogués contribuir i ajudar-nos. Ens encantaria, perquè creiem que pot tenir funcions i rols importants dins de la institució, com altres expresidents també, i com altres persones. Però el que hem d'intentar, o el que nosaltres intentem, és que les juntes directives no siguin això, un grup de gents... o sigui, volem intentar defugir una mica del que és la típica dinàmica de partit polític. No anem a pactar i anem a intercanviar cadires. És que això, en el projecte que nosaltres tenim, no funciona. Nosaltres portem anys, tenim ara 20 candidats a directiu, el 80% dels quals, quan els vam anar a buscar, ens van dir que no volien. Són gent amb talent, alguns amb credibilitat pública, gent que venen del món de l'esport, gent que ve del món de l'empresa però d'activitats rellevants pel futur del Barça, gent que ve del món institucional. Clar, el president Laporta, doncs, segur que podria tenir una funció, igual com dic, altres persones que han tingut càrrecs en el club en els darrers anys, però es tracta de crear les condicions perquè puguin ajudar en el club. Això arribarà a bon port si aconseguim que no sigui el projecte de Víctor Font. Això ha de ser un projecte central del barcelonisme on aglutinem el major talent possible per fer front a aquest repte majúscul que tenim davant.
En aquest sentit, vostè recordava ara el temps que porten treballant, fa molts anys, té molt clar qui és el seu equip, ha parlat del projecte també que han estat treballant amb Xavi. Té la sensació... que aquestes eleccions només les pot perdre, dit d'una altra manera, que li fa por ser el vessat del 2003, senyor Font?
Home, ser el vessat del 2003 és una mica complicat, perquè vessat va ser un candidat escollit per segons quina gent, on se'ls va anar a buscar i se li va anar a demanar se li va demanar, pots, sisplau, liderar això? Jo, això de ser president del Barça és la il·lusió de la meva vida. El meu pare, en pau descansi, encara recordo quan jo tenia, no sé si tenia ni 20 anys, que un dia em va dir, diu, tu un dia seràs president del Barça. I vull dir que jo tinc la meva vida tot volta al voltant de moments del Barça. La meva dona sempre riem perquè ella em diu, ostres, diu, tu sempre expliques o te'n recordes d'on érem en funció dels partits del Barça i jo en funció dels embarassos dels nostres fills. Dic, bueno, això va així.
Ho deia pel favoritisme que tenien aquelles eleccions. Que era qui semblava que tenia un problema amb Guardiola, nosaltres, amb Chiqui, amb Salvador Alemany pel bàsquet. Ho dic en aquest sentit, no que vostè sigui una persona o un candidat similar a
Chiqui. No hi era. Chiqui no hi era. Chiqui, el gran Chiqui, que estava amb el Jan.
Jo, el 2003, jo crec... Val.
Sí, va ser secretari tècnic.
Sí, va ser, però encara no l'havia anunciat Joan Laporta. Si no, va
no, ja, ja. Això no, però... de fet, el Pep anava a ser el Chiqui del Bassat. I l'entrenador era el Juan Malillo.
Sí.
Vull dir que... Però clar, recordeu que Bassat era la persona que pensava que Romario havia jugat a Wembley.
Sí, que això va condemnar també.
En tot cas, records del passat, mirant també cap al futur i cap a aquesta precandidatura de Víctor Font, un dels precandidats a les eleccions del Barça de cara l'any que ve, amb qui hem volgut parlar aquests minuts, el tu diràs. Senyor Font, gràcies, una forta abraçada.
Moltes gràcies, bona nit.
6 minuts per sobre de les 11 de la nit. Víctor Font, avui el tu diràs, reconeixent que si és president del Barça, no voldrà a Ronald Koeman com a entrenador.
RAC 1. Descobreix l'univers blaugrana en exclusiva. Col·lecció Barça Cruyff. Edicions vintage de les samarretes més clàssiques. Col·leccions de moda sostenibles fetes pel dia a dia. I edicions exclusives de les samarretes de joc. Aquí trobaràs coses que no trobaràs enlloc més. Només disponible a les Barça Stores i a store.fcbarcelona.com.
A Galeries del Tresillo rematem els preus.
Sofàs, xeslong, butaques de relax i matalassos a preus irrepetibles amb descomptes de fins al 60%.
Què esperes? Vine a la rematada final de rebaixes de Galeries del Tresillo i remata els preus.
Últimes oportunitats.
Només a galeriesdeltresillo.com.
Ha triat estalviar 3 euros amb 50 cèntims.
Esclar, amb la targeta Club Vanguardia estalvio 7 cèntims per cada litre a les estacions de servei Galp.
Omple't de gasolina amb descompte a les estacions de servei de Galp adherides a la promoció i a fer quilòmetres. Descobreix més descomptes a clubvanguardia.com i a l'app del Club Vanguardia.
RAC 1. Tots som 1.
I els vells en parlen...
¿No vieron algo que les llamase la atención?
No.
¿Cómo estás?
Contenta de verte. Te sentirás muy bien.
¿Quieres casarte conmigo?
¿Et casas?
Sí. Siempre desitjant el millor als nostres concursants.
I esta es la gran receta de Rabo Guisau.
Estiu a 8 TV.
Sí.
¿Qué més vols?
RAC 1. Aquest dijous el Girona juga a RAC 1. A les 10, ells Girona, anada de la final de la promoció d'ascens a primera divisió. El Girona encara l'últim pas per tornar a primera, a només 2 partits de la glòria. Aquest dijous a les 10, ells Girona. Viu el partit des de mitja hora abans amb la narració de Miquel Agut i l'equip d'esports de RAC 1. Aquest dijous el Girona juga a RAC 1. RAC 1. Tots som 1. Així sona l'estiu.
RAC 1, l'energia.
Per cantar-te tots els dies. Vivim en un estiu que no s'acaba.
Feu estiu amb RAC 1. Amb Dani Aguilar.
No, minuto. minuts per sobre de les 11 de la nit. Ara seguim amb tota la teca d'aquest dimarts 18 d'agost. Però atenció, aficionats del Barça i de l'esport, perquè tenim dues samarretes del Barça de bàsquet per dos oients de RAC1. Sí, per dos de vosaltres, gràcies a assistència sanitària. Una assistència a l'alçada dels millors. Si les voleu, és molt fàcil. Teniu dues vies per participar i guanyar una de les samarretes. Via Twitter, @esportrac1, fent retuit al tuit fixat. I seguint-nos i via Instagram, seguia @esportrac1, i citant un dels vostres amics als comentaris. Dijous farem el sorteig i anunciarem els guanyadors. Sort a tots! Ara obrim tertúlia, però abans Bellera ha acabat ja el partit entre el PSG del Leipzig i el Leipzig, per tant ja tenim el primer finalista de la Lliga de Campions 2020.
Sí, és el primer finalista, el PSG, que ha guanyat 0-3 al Leipzig amb gols de Marquinhos, amb gols de Di Maria i amb gol de Juan Bernat. El tercer ha estat molt superior al PSG durant tot el partit, ha tingut moltes ocasions. Neymar ha enviat dues pilotes al pal, Mbappé també n'ha tingut unes quantes per ampliar el marcador i podria haver acabat encara amb un resultat més ampli. El PSG, que jugarà la seva primera final de la Champions de la seva història, 8 anys després és que el Sheikh Nasser Al-Khelaifi comprés el club, i és l'equip també que més partits de Champions ha jugat abans de jugar una final. 110 partits han hagut de passar de Champions perquè el PSG arribi a la seva primera final. Demà, com ja sabem, la segona semifinal a partir de les 9 de la nit, Olympique de Lió Bayern de Múnich, la final diumenge 23 d'agost, també a les 9.
Des que Neymar no tingués raó, al final Bellera.
És la segona final. Recordem la primera, recordem la primera. Berlín 2015 també és la primera d'Mbappé, per cert.
Gràcies, Bellera. Fins ara.
Fins ara.
Obrim ja tertúlia del Tu Diràs. Saludo ja al Santi Jiménez. Hola, Santi, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara parlarem de les declaracions de Bartomeu, però abans, un comentari del que acabem de... Escolta, sí, noi, jo crec que sí, perquè al capdavall segueix sent el president del Barça. Ja, per alguns...
El teu càstig avui.
Per qui vulgui, ja ens sabrà greu, però fins al juny del 2021 seguirà sent-ho. Abans deixem que et pregunti per el que acabem d'escoltar de paraules de Víctor Font, deixant-nos aquest titular, que no sé si et sorprèn o no, que ell no tindrà comand d'entrenador en cas que guanyi.
Em sorprèn en el sentit de que com a precandidat, o sigui, només com un soci amb intenció de presentar-se, deixi ja les coses tan clares, perquè totes aquestes coses al final es poden girar en contra d'un quan ets tan clar. O sigui, normalment la gent aquesta que intenta presentar-se a dirigir el Barça mereja més la perdiu, i ell ho ha dit molt clar, perquè suposo que vol refermar aquesta idea que has repetit durant tota l'entrevista que li has fet, en el que porta 7 anys treballant en un projecte que està molt pensat i que Koeman no entra. Però això del futbol té un guionista que és un fill de la gran puta.
Ara.
Molt bé, Santi.
12 minuts per sobre de les 11 de la nit. Gràcies, Santi.
Bueno, a les proves me remito.
Sí, sí.
I pot resultar que aquí això vagi de meravella. Perquè... Sí. Aleshores el guionista més aniria penjat d'àcid, però bueno.
Estava pensant que no guanyi, que no li doni per guanyar un triplet a Koeman, Santi, però veurem què acaba passant.
Imagina't.
Fernando Polo, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
A tu t'ha sorprès?
Bueno, relativament, perquè, home, com a mínim el Víctor Font té les idees clares, sí. I jo crec que en aquests temps està bé, com a mínim, que els missatges siguin clars, siguin directes, tot i que, com diu el Santi, això no és com comença, sinó com acaba. I jo sí que crec que, sent qui és el proper entrenador del Barça, una mica de crèdit sí que se li ha de donar. Perquè igual que Xavi Hernández és el tipus que il·lusiona més a la parròquia culer, també... a la mateixa alçada que potser Pep Guardiola, que sembla més difícil que torni algun dia al Barça, però que crec que també té molta gent que encara recorda la seva gloriosa època com a entrenador, i que ho demostra cada temporada, que és un grandíssim entrenador. Ronald Koeman també és algú a la història del Barça. Potser pels més joves no, però és que ja estem una mica acabats i portem anys arrossegant-nos.
Fernando,
exagerat.
T'ha fet un
pinzell.
Xavalín.
Nosaltres no, jo parlo per mi, eh? Sé que el Santi a més està en plena forma. Però Ronald Koeman és algú. I és veritat que no li ha arribat mai l'oportunitat d'una grandíssima banqueta, però és un tio que jo crec que entre el soci culer i el més veterano té, és un tio que té carisma i és un tio que la selecció holandesa ho està fent bé. No ho tindrà fàcil perquè sembla que volen treure alguna vaca sagrada i les vaques sagrades sembla que últimament estan raquítiques, però després has d'encertar amb els canvis. I no és el millor any per anar al mercat amb la xequera, al contrari. No. És un any, sembla, de transició, de poca despesa i de tirar molt de pedrera i de xavals joves. Però, com a mínim, sí que crec que mereix un crèdit. Ara bé, jo crec que el Víctor Font fa molt bé en defensar el seu i dir clarament quin és el seu... el seu projecte.
Doncs aquest ha estat un dels titulars que ens ha deixat Víctor Font a l'entrevista aquí al Tu Diràs. Abans, a Barça TV, qui ha parlat ha estat el vigent entrenador, no, president, bé, té tants càrrecs també. Que un, sí, exacte, Santi. El vigent president
no
del... Exacte, president del Barça, malauradament per al Santi, però en qualsevol cas, avui ha parlat Josep Maria Bartomeu.
Tu Diràs, amb Dani Aguilar.
Personal d'ell, tan sols agrair-li, no?, aquests anys de dedicació, de treball, jo vull dir, doncs, ha sigut un bon col·laborador, ha estat col·laborador amb mi i doncs bé, és decisió personal d'ell de deixar-ho i l'hem d'acceptar.
Ahir llegíem un comunicat en què s'explicava que el Barça pretenia una reconstrucció profunda de la plantilla amb una feina coordinada entre la secretaria tècnica i el nou entrenador. El nou entrenador tot apunta que serà Ronald Koeman. La secretaria tècnica estava liderada per una persona que 24 hores més tard ja no hi és, que és Marta Erika Vidal, que no continuarà.
No continuarà, doncs, perquè simplement Erika Vidal ha decidit marxar. Segons el Barça, ha estat el mateix Vidal qui ha promogut la rescisió de contracte, que ha estat de mutu acord amb el club, i Bartomeu, de fet, ho ha confirmat aquest vespre a l'entrevista de Barça TV. Per què decideix marxar Vidal? Doncs perquè n'estava tip que li atribuïssin decisions de gestió que no eren seves i de sentir-se poc escoltat, poc valorat, vaja, que no li feien cas. Considera que la seva opinió no es tenia en compte i tot plegat ha fet que hagi pres aquesta decisió molest i decebut. L'únic responsable visible que queda ara mateix a la secretaria tècnica és el seu adjunt Ramon Planes, que ara ocuparà el lloc de Vidal treballant de manera molt estreta amb Koeman. Bartomeu ho ha resumit així en aquesta entrevista.
Al Barça tenim una secretaria tècnica, que és una secretaria tècnica, una oficina formada per diverses persones que dirigia Erika Vidal fins avui. A partir d'avui la dirigirà Ramon Planes, que era el número 2 de la secretaria tècnica. Per tant,
perdó, Ramon Planes serà el secretari tècnic?
Serà el que dirigirà la secretaria tècnica. Sí, serà Ramon Planes.
Lluís Mascaró repreguntant. Clar, Santi, el problema és, també té nassos, que el comunicat, jo ja sé que comunicativament és el que hi ha, però el comunicat vagi en aquesta línia i al cap de res, unes quantes hores, el màxim responsable d'aquesta secretaria tècnica marxi.
Home, li podien haver preguntat abans de fer el comunicat, perquè van estar 6 hores per redactar el comunicat.
És correcte.
Sí, realment és que jo esperava el comunicat que vingués amb lletra gòtica i escrit amb ploma de ganso, eh? Sí, perquè per escriure 6 hores, 5 paràgrafs, en el qual, en l'últim, ja resulta que es desmenteix a les 20 hores d'haver-lo publicat, pues és un altre èxit de 6. Això és un circo de 3 pistes. A veure, tampoc canvia... A mi m'ha fet molta gràcia l'explicació que donen off the record, que ha explicat ara la Marta, en la qual diu que li atribuïen decisions que no eren seves, o que... Però si no has pres cap decisió, rei. Si l'única cosa que has fet és fotre la pota. Si l'única cosa que has fet és quedar malament amb el Xavi. Si l'únic que has portat que tu vas treure pit era Todibó, i mira on està Todibó. Si tu no havia fet mai de secretari tècnic, si el que portava la secretaria tècnica per bé o per mal, més aviat per al segon, era Ramon Planes. O sigui, que tu estaves part dels sortejos, que tu et van portar per ser d'enllaç amb el vestidor i amb els cracs, perquè els coneixies, perquè havia jugat amb ells, i els 3 dies et vas cabrejar amb Messi, i Messi no t'ho podia ni veure, i quan entraves en el vestidor, quan intentaves entrar, et treien amb un pal. Vull dir, de què estem parlant?
Sí.
Vull dir, i a més, l'altra atribució que se li suposava a Vidal era que controlaria el clan francès, cosa que ha funcionat perfectament amb Ousmane Dembélé, que li havien de posar un tio per despertar-lo, i facilitar la integració de Griezmann, que com tots hem vist ha sigut un èxit. Sí, sí. Molt bé, ni Marcanova.
De fet, relatant el Santi tots els punts de la trajectòria d'Erica Vidal, que és el que ha fet el Roger Saveres molt amablement aquesta tarda i que ara ens explicarà si hi ha...
Espera, vaig a estripar.
En tot cas, com que hi ha...
La peça perquè no puc fer...
El Santi, que és a l'escola, l'ordinador i mira el guió. És un parell de documents de veu que també escoltarem, però Fernando, primer et pregunto a tu. Clar, és que és l'esperpent, és el que diu el Santi. La situació ja és molt complicada. Però és que sembla que fins i tot, no sé si per mala sort, per manca de comunicació o pel que sigui, és que encara tot es torna més surrealista.
Sí, la veritat que sí, perquè és que sí, no s'entén que poques hores abans de dimitir a Vidal es digui que aquesta profunda reforma esportiva serà ell un dels que la condueixi. Suposo que ell també ha valorat el que li venia a sobre i potser ha dit que, escolta, aquesta copa de verí que se la begui un altre. Perquè el que li ara no és fàcil, per un secretari tècnic.
Clar, és el que diu el Santi, ho podria haver dit ahir.
Ara toca ballar amb la lleig, per l'expressió sexista o amb el lleig.
Sí, sí. En tot cas, la història d'Erika Vidal ho relatava, ara ho començava a relatar en Santi, Sape, amb la...
I m'he deixat una cosa, i m'he deixat que és el tipus que va tenir a García Pimienta pendent de renovació fins a 2 hores que sí. Se li acabés el contracte quan havia d'anar a jugar un playoff.
Sí, sí. Doncs mira, un altre element d'aquesta trajectòria...
Una trajectòria immaculada.
D'aquesta trajectòria de fa uns...
No, almenys amb un Titi, convèncer-lo perquè s'ho parés, també ha anat bé.
Sí,
també,
sí.
Mira.
Correcte.
I tot i bo perquè no enganxés el coronavirus. Vinga,
et segueixen fent la peça, Sape. Sí, sí, sí. Una història que va començar...
No, vinga, queda't, sisplau.
Només faltaria.
Perdona, Roger.
No passa res, Fernando.
Són herències.
Pots fer el que vulguis.
Una història que va començar fa 5 anys, Sape.
Sí, exacte, el 2015, i no de la mà, precisament, de l'actual president Josep Maria Bartomeu, perquè és Joan Laporta, qui anuncia en plena campanya electoral que Erika Vidal serà el seu secretari tècnic en cas de guanyar aquelles eleccions. El francès destaca la bona sintonia que tenia amb l'expresident.
Conozco mucho a Jean, tengo mucha confianza en él y él tiene mucha confianza en mí. Y yo creo que esto es lo más importante. Cuando hablas con personas, hay que decir siempre lo que piensas. Y bueno, con Jean, cuando hablamos, nos miramos en los ojos siempre. Y sobre todo, esconder nada. Pero también, bueno, lo que deseo yo es que todos los socios, porque el Barça es el club de los
socios. Perquè quan diu això de nos miramos a la cara, la porta que és al seu costat obre els ulls i se li acosta a Erika Vidal. Finalment, accedeix al càrrec 3 anys després, al juny de 2018, ocupant la vacant que deixa Robert Fernández en aquest equip on Pep Segura era el mànager esportiu de futbol i Ramon Planes el seu adjunt. El mateix Segura explica per què Erika Vidal era la millor opció per la secretaria tècnica.
Aquests tres criteris fonamentals, que és el dia a dia amb la plantilla, com a part important de la feina d'un secretari tècnic, el coneixement del mercat internacional i l'ascendència sobre el mercat francès, són els tres ítems que d'alguna manera, des de la vessant purament professional, a mi m'han portat a l'elecció de l'Eric com a persona per fer aquest encàrrec del club.
Aquestes són, per tant, les seves assignacions, l'ascendència que ha de tenir el vestidor, un jugador com ell, l'heroi de la Champions de Wembley el 2011, el coneixement del mercat i especialment també del mercat francès, deia Pep Segura. D'aquests tres punts...
Ho va clavar el profe.
De fet, si una cosa donàvem per fet és que Vidal seria una persona capaç d'entrar en aquest vestidor i apagar qualsevol incendi que s'hi pogués produir, doncs no va passar amb Dembélé, a qui va ser incapaç de reconduir, com també recordava el Santi, però segurament el més greu va arribar arran de l'acomiadament d'Ernesto Valverde, quan en una entrevista que concedeix al diari Esport diu això sobre la relació del tècnic basc amb la plantilla.
Muchos jugadores que no estaban satisfechos, pero tampoco que trabajaban mucho, y también un tema de comunicación interna.
la reacció que hi va haver aquestes paraules és una de les plantofades per ser suau més bèsties que se li recorden a Leo Messi. Va ser a través de l'Instagram, recordeu, quan va dir allò de cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas. Cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Missatge enviat cap a Erika Vidal. Tot això parlant precisament de l'acomiadament de Valverde. Després va venir el Sarau amb Xavi, Pochettino, Koeman, aquelles declaracions també d'Erika Vidal, com molt bé apuntava també el Santi, on va dir allò de no van fer una oferta a Xavi, si la van fer que l'ensenyi.
Sí, sí, sí.
Li va dir amics. A Xavi Hernández. A Vidal es va convertir després també en el gran balador de Quique Setién.
Lo más impactante para mí era la comunicación, la colaboración y el feeling que tienen con sus jugadores, su manera de trabajar, su manera de entrenar. Está siempre centrado en los detalles y siempre me recuerda mis épocas del Barça, que para competir al alto nivel, pues los detalles son muy importantes, que sea para la Liga, la Copa o la Champions.
El document és demolidor,
Sí, molt. Sí,
és demolidor.
La comunicació...
Paraules d'Eric Cavidal al dia de la presentació d'aquí que se tient com a nou entrenador del Barça.
I en el seu període de coneixement del mercat francès, Ocampos, Koundé i Diego Carlos han anat al Sevilla.
Sí, sí. Ara anava per aquí també, en aquest coneixement del mercat francès que deia Pep Segura, es tradueix en un fitxatge d'aquells que dèiem o que diem tots de Monchi, Jean-Claude Todibo, no acaba tenint oportunitats i només s'ha intentat fer caja amb ell després d'una sessió al Schalke que tampoc ha estat massa productiva. La resta de noms que han arribat des que ell és a la secretaria tècnica, Artur, un fitxatge però que tots associem i de fet va tancar Robert Fernández, l'anglès Malcolm i Arturo Vidal, això la 18-19, la 19-20 De Jong i Griezmann, que coincidiríem tots que són fitxatges més aviat de club i sí, que no atribuiríem a
Bartomeu.
A Vidal arriben també Emerson, que se'n va seguir del Betis, Neto, Junior i Braithwaite, el danès que arriba pagant els 18 milions de la clàusula a Leganés després d'haver venut, recordem, al Barça al mercat d'hivern a Carles Pérez a la Roma. Una planificació deficient que fa que el Barça arribi a Lisboa, recordem-ho també, amb 13 fitxes del primer equip. El resultat del que va passar a Lisboa el sabem tots, un 2-8. L'últim partit d'Erika Vidal com a secretari tècnic, un partit que no va presenciar en directe. El va seguir des de l'hotel perquè havia estat en contacte amb un tití positiu per Covid-19.
Per acabar de rematar, el llegat no és que sigui dels més espectaculars de la història dels executius del Barça. En tot cas, ja mirant cap endavant, deixem de mirar cap enrere i mirem cap endavant, clar, ara qui és que ha de prendre les decisions, Fernando? És allò que, o jo el que tinc al cap, vull pensar que aquí hi haurà un poder a dia d'avui quasi plenipotenciari de Ronald Koeman. O no, m'equivoco, potser?
Home, aquí són Koeman i el president, o el president i Koeman, però sobretot Koeman, que és el que ha de gestionar la plantilla i assessorat pel president, que és el que s'ha menjat el marrón de consentir tot el que ha consentit aquests jugadors, perquè si és culpable el president és per haver consentit tot el que ha consentit i per haver tragat tot el que ha tragat. Si ha tragat és perquè els altres han intentat que tragui, Sí, aquí sempre hi ha algú que fa una acció,
Sí, sí.
No, tampoc deixem de banda això. O sigui, un traga perquè altre intenta que tragui. Però en tot cas, suposo que un que se sent que no li han tornat tot el que els hi ha donat i el que ha permès, i un altre que ve amb una missió clara de regenerar i de saber que perquè això torni a rutllar la cultura de l'esforç ha de tornar al vestidor perquè no passi el de l'altre dia, o sigui, perquè no passi que tot un Barça ple de jugadors absolutament contrastats i consagrats, perquè no ens enganyem, sobre el paper l'equip del Barça contra el Bayern no és dolent, no dius, hòstia, és que estàs jugant amb un equip de sèrie Z, no, ni acabes amb un equip de sèrie Z, no, però aquests jugadors ja no donen el que han de donar. Llavors aquests dos personatges, un perquè té el mando i l'altre perquè l'han contactat per això i perquè a més l'exigiran resultats a ell, doncs són els que han de tirar endavant aquesta remodelació, amb la figura del Ramon Planas, que és formalment qui queda al càrrec de la secretaria tècnica, però precisament crec que haver apostat per un heroi com és Koeman és perquè que miri cara a cara a jugadors que també ho han estat, llegendes, i els digui que no compten amb ell.
No, de fet, no hi ha secretaria tècnica, Santi, o vaja, sí que hi és, perdó, existeix, però s'ha quedat sense el seu responsable. Per tant, tot apunta que els fitxatges seran entre l'entrenador i el vicepresident esportiu, que ves per on, també és el president.
Sí, però hem començat malament, perquè avui, abans que es presenti l'entrenador, avui el president ja ha fotut cullerada quan no hauria de fotre cullerada. Si això s'ha d'arreglar, si Bartomeu no es pot apropar a la Ciutat Esportiva més enllà de la Diagonal, de Francesc Macià.
Un ordre de...